Catalunya al dia. Amb Estel Baté.
30 milions d'euros a la setmana, 30 euros menys per cada porc d'engreix. Aquesta és la factura de la pesta porcina africana. Fins a 30 milions d'euros setmanals és el que deixarà d'ingressar el sector porcí a Catalunya arran d'aquesta malaltia. El preu del porc ha tornat a baixar. La Llotja de Lleida, la de referència, que marca el preu del porc a l'Estat, l'acaba de situar en 1 euro i 4 cèntims al quilo. És una baixada de 6 cèntims respecte a la setmana passada. Un descens més moderat que no supera el límit que té marcat la Llotja de Lleida, que són aquests 6 cèntims, barrera que l'última setmana sí que s'havia polvoritzat dues vegades, fins a baixar 20 cèntims en total.
Sí que la situació és algo millor que fa una setmana, simplement és donar una senyal de que se torna als límits de Merco Lleida.
I aquest és el missatge del director general de Merco Lleida. La situació no és tan greu com fa una setmana. Ara, per tant, el sector acumula una pèrdua de 26 cèntims respecte a la cotització que tenia abans que es declarés el brot de pesta porcina africana. Mirant amb atenció i creuant els dits les negociacions amb el Japó i les Filipines perquè es pugui donar sortida a part de la carn que ara s'acumula. Mentrestant, el govern continua insistint. La malaltia està continguda, és un èxit col·lectiu, diu, però insisteix que no es pot abaixar la guàrdia perquè el camí de sortida d'aquesta crisi serà llarg.
Catalunya al dia.
De seguida us ho ampliem tot plegat. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
També us explicarem que a Pacs del Penedès s'hi farà un centre científic dedicat a la medicina regenerativa i a la longevitat.
S'instal·larà a l'antiga residència municipal i pretén ser un espai d'avantguàrdia científica que centrarà part dels recursos en aquest àmbit que detalla un dels metges que impulsen el projecte.
La neuroestimulació, perquè l'òrgan que més té un efecte sobre l'envelliment corporal és el cervell.
I avui hi ha ple extraordinari a la Diputació de Lleida. És un acte de reparació per més de mig miler de treballadors d'aquesta institució que van ser víctimes de la repressió franquista.
Una d'elles, la Maria Curto Caral, que va treballar a la maternitat fins que el bàndol franquista va guanyar la Guerra Civil. En Pere Joan Álvarez ha pogut parlar amb la seva neta.
És veritat que val més tard que mai, això és veritat. I si això ajuda una miqueta a trencar ferides, a reparar, benvingut sigui tant.
I sabrem una mica més quina relació va tenir Picasso amb Horta de Sant Joan. Ara, el centre dedicat a l'artista malagueny que hi ha en aquest poble de la Terra Alta, s'hi exposen una vintena de fotos inèdites captades pel mateix Picasso. Són de l'estiu del 1909.
I desmunten alguns mites, com ara que Picasso no es va relacionar amb la gent del poble.
Són fotos de famílies, d'amics que tenia allà, de la família Membrado, que és el que els hi va deixar les golfes de casa.
I ens fixem també en les carreteres. Alguna incidència per circular aquesta hora? Equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Sí, un accident entre dos camions que talla la 2 al Bruc, direcció Igualada. S'estan fent desviaments senyalitzats per començar a descongestionar la cua, però de moment hi ha gairebé 3 quilòmetres de retenció compacta que comencen pràcticament a Collbató. I també a l'AP7 hi ha un tram d'uns 4 quilòmetres de congestió entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes en sentit sud, però és per obres.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, avui dia rúfol, ja ens van dir, que el sol estaria espantat.
Sí, bona tarda. Està espantat a diverses comarques. En d'altres és una miqueta més generós, una mica més vigorós, tot i que amb pinzellades de núvols prims. I fins i tot encara trobem boira en algunes zones de la Ribera d'Ebre, del Baix Cinca, del Segrià, de les Garrigues i zones pròximes. Aquí amb un ambient notablement fred. És, diguem, la llei de l'anticicló. Un anticicló que continua els pròxims dies i que de cara a demà i també el cap de setmana podria implicar sol al Pirineu i Prepirineu i força núvols a prop de la costa del prelitoral i també boires a l'interior.
Quan faltin 6 minuts per les dues, parlarem també d'esports. Amb quins titulars avui, Montserrat Raya?
Doncs d'aquí uns minuts es fa l'acte de renovació del jugador del Barça, Eric García, amb el club fins al 2031. Un Barça que és 15è a la Champions, a 2 punts dels llocs d'accés directe als vuitens de final. El Barça femení s'acosta als quarts de la Champions després de guanyar el Benfica 3-1. A Girona, l'Uni lidera l'Eurolliga femenina de bàsquet després de guanyar i afrontejar 81-72 davant l'esquio italià. Tenen un balanç de 6 victòries i una derrota, mateix que el Galatasaray. El Lleida va dir adeu ahir a la Copa Catalunya de Futbol després de perdre el camp del Nàstic Esports Academy per 1-0. I el Reus Deportiu juga aquest vespre a la pista del Tricino italià a la Champions d'hoquei patins. Els roig i negres busquen la primera victòria en aquesta primera fase.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. Són la 1:05. Comencem.
Catalunya al dia.
Doncs comencem amb aquesta nova baixada del preu del porc pel brot de pesta porcina africana. Merco Lleida, que és la llotja de referència que marca el preu del porcí a tot l'estat, ha aprovat fa poca estona una nova rebaixa, és la tercera des que es va detectar la malaltia, i això allunya encara més el que es paga als ramaders dels costos de producció que tenen. Lleida, Noelia Casellas, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Com ha anat això?
Doncs molta expectació en aquesta llotja de Merco Lleida, on el sector ha considerat que la situació continua sent molt greu, però ja no tan excepcional com la setmana passada. Per això torna a rebaixar el preu del porc, però en aquesta ocasió 6 cèntims, que és el límit que marca Merco Lleida. La setmana passada aquest límit es va trencar dos cops, amb dues rebaixes de 10 cèntims cadascuna. Això va ser de manera excepcional. Per tant, s'han baixat 26 cèntims en poc més d'una setmana, que és un fet insòlit en aquesta llotja que, com deies, marca el preu de referència estatal. Això deixa el preu del quilo en 1,04 €, la qual cosa vol dir que el sector perd uns 30 euros per porc que engreixa. A nivell estatal, la xifra arriba als 25 o 30 milions d'euros setmanals. Miquel Àngel Vergés és el director de Merco Lleida.
Perquè entenem que la situació segueix sent greu, però ja no és l'excepcionalitat de la primera setmana d'afectació. S'ha de donar una mica de temps ara a veure com se resolen els problemes en els països tercers. Sí que la situació és algo millor que fa una setmana, i també d'aquí a final d'any l'activitat de matança serà sempre reduïda pels festius, vull dir que no afectarà tant. Simplement és donar una senyal de que se torna als límits de Merco Lleida.
Entre les prioritats a partir d'ara, doncs, obrir els mercats, sobretot del Japó i les Filipines, que ara estan tancats i barrats al porcí espanyol. Això implica que hi ha una quantitat important de contenidors plens de carn que no han pogut arribar-hi i que estan tornant per mar. El sector confia poder recol·locar aquesta carn en d'altres països. De fet, avui s'ha sabut que la República Dominicana ja accepta ports catalans, excepte de la demarcació de Barcelona, i s'està negociant perquè la comunitat andina, el Perú, Colòmbia, l'Equador i Bolívia, acceptin també la regionalització dels 20 quilòmetres, com ja ha fet Xile.
Per tant, una mica per resumir, Noelia, el sector continua estant malament, però no tant com fa una setmana, com indica que aquesta baixada del preu s'ha fet, però és més moderada, i d'altra banda, doncs, creuant els dits mirant això, no? Aquestes negociacions gairebé diplomàtiques que hi pugui haver amb aquests tercers països i posant la mirada sobretot a Japó i Filipines.
Exacte. El que ens deia el sector és que estan relativament optimistes perquè la contenció del brot s'ha aconseguit fer de moment a la zona on va començar tot, i relativament o força satisfets amb les negociacions que s'estan fent amb tercers països.
Doncs sempre va bé sentir-ho, això, que sigui un optimisme, encara que sigui relatiu. Gràcies, Noelia. Bon dia.
Bon dia.
També ha comparegut fa poca estona per actualitzar la situació de la pesta porcina el conseller Òscar Ordeig. No hi ha cap positiu nou, es mantenen els 13 casos confirmats, i ara els esforços se centren a intensificar les captures de senglars al radi més pròxim al focus. Avui quedarà tancat perimetralment, o sigui, amb barreres físiques, eh? Mentrestant, els experts que han de determinar l'origen del focus visiten el Centre de Recerca de Sanitat Animal, que es coneix com a CRESA. Tornem cap a Lleida amb la unitat mòbil en Ramon Dalmau i l'Estela Busoms. Estela, bon dia.
Bon dia, Estel.
Què ha explicat el conseller Ordeig?
Doncs mira, podríem parlar també d'un optimisme moderat, com explicava la Noèlia. Ha destacat que la malaltia està continguda, ho considera un èxit col·lectiu. Això sí, demana no baixar la guàrdia i molta paciència perquè la situació excepcional derivada d'aquesta crisi s'allargarà molt de temps. La principal novetat, ara ho deies, és que el radi de 6 quilòmetres al voltant d'on van aparèixer els positius quedarà ara perimetrat amb tanques, aquestes barreres físiques que han de servir pel que explica el conseller Òscar Ordeig.
I aquí sí que farem una intensificació de les captures i els sacrificis per tal de tenir una zona de seguretat sense animals que ens puguin contagiar a banda i banda d'aquests radis.
Sobre les possibles causes del focus de PPA, no hi ha novetats. Segons el conseller, de moment totes les opcions estan obertes. De moment, avui, experts europeus visiten els laboratoris de l'IRTA Cressa, que estan sota la lupa per si han tingut alguna cosa a veure amb l'aparició de la malaltia.
Avui tenim la visita del laboratori de referència europeu, estan a les instal·lacions del Cressa, per conèixer què és tot el que estem fent, per conèixer també tota la informació que tenim i, per tant, com ja hem dit, màxima col·laboració.
A tot això, el Centre d'Investigació en Sanitat Animal nega que les obres que estan fent hagin afectat la bioseguretat dels seus laboratoris. És el primer comunicat que fa l'IRTA des que divendres es va anunciar que s'investiga si el brot de pesta porcina africana ha sortit d'un laboratori.
Entesos, doncs gràcies, Estela Busoms, amb el suport tècnic de Ramon Dalmau. Bon dia.
Bon dia.
I deixem de parlar ara de la pesta porcina africana, però ens mantenim al sector primari.
Catalunya al dia.
Per parlar dels pescadors catalans que amenacen amb la insubmissió si avui i demà no s'arriba a un bon acord sobre els dies que podran sortir a pescar l'any que ve. Aquest matí ha començat a Brussel·les la reunió dels ministres de pesca de la Unió Europea per negociar-ho. El govern espanyol també s'oposa frontalment a la proposta de la Comissió Europea, que és per ara de 9 dies. Anem cap a Girona, Núria Peraire. Els pescadors plantegen fins i tot desobeir.
Hola, bon dia. Doncs sí, els pescadors d'arrossegament, recordem, tenen limitats els dies que poden sortir a pescar per tal de garantir la regeneració de les espècies. Per aquest 2025, els dies permesos eren 27, que es van ampliar a 130 perquè els pescadors van aplicar mesures de sostenibilitat, com per exemple tenir les xarxes de pesca amb uns forats d'un diàmetre determinat per permetre que certes espècies en puguin escapar. A més, a finals d'any s'han afegit 13 dies per a la campanya de Nadal. En total, aquest 2025 s'han aconseguit 143 dies. Doncs bé, en la reunió d'avui a Brussel·les, la xifra de partida és molt inferior. La comissió planteja 9 dies i mig. El president de la Federació de Confraries de Pescadors de Catalunya, Antoni Abad, ho rebutja.
Nosaltres no ho acceptarem. No ho acceptarem. Si en aquests senyors entenc que no els hi tremolarà la mà, al sector pesquer tampoc, eh? Potser irem a pescar, eh? I ja està. Mira que és fàcil. Nosaltres, al final, tenim famílies i hem de mantenir, ajudar a mantenir a casa i tothom té lloguers.
Tot i això, estan esperançats perquè el ministre explicarà que s'estan refent les reserves de peix.
I els 5 grups d'acció local pesquers catalans, es coneix amb les sigles de GALP, posen el crit al cel amb la proposta inicial de la Comissió Europea, en aquest cas sobre el nou marc de finançament del sector entre el 2028 i el 2034. Brussel·les posa sobre la taula retallar un 65% les ajudes. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I a la pràctica, aquesta proposta de la Comissió Europea com es traduiria?
Doncs mira, en la gairebé retirada d'unes ajudes per a un sector amb empreses petites i, sobretot, molt familiars. A banda, tot això també restaria atractiu que tenen les zones com ara el Delta de l'Ebre. Pensem que el sector pesquer és la primera activitat econòmica en molts d'aquests petits municipis poc poblats. Les ajudes i subvencions europees representen, de fet, també un impuls per a aquesta creació de noves empreses. Eusebio Rosales és el president del GALP Mar de l'Ebre.
I en aquests territoris que no hi ha tanta afluència, si és gent, la gent emprenedora fa molt de cas i està molt a l'expectativa dels GALP. Hi ha gent jove i hi ha gent que emprenedora que vol fer coses i la veritat va molt bé a una empresa o a una gent que va curta de diners que tingui una injecció dels diners i les subvencions que venen aquí al GALP.
I és que de mitjana atenció es financen entre una 50ena i una 60ena de projectes cada any amb els diners que ara venen de Brussel·les.
No. Doncs un sector de la pesca molt protagonista aquests dies per preparar els àpats de Nadal. Molts restauradors i famílies han avançat les compres per evitar possibles pujades de preus. Des de Mercabarna preveuen distribuir més de 100.000 tones d'aliments frescos, 100.000 tones, aquest mes de desembre, en part gràcies al fet que Nadal i Sant Esteve enllacen amb el cap de setmana. Miquel Muñoz, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, els majoristes han vist com algunes compres s'han avançat fins i tot a l'octubre, sobretot de peix fresc, que s'ha encarit un 6% durant aquest any, un augment semblant al de les fruites i hortalisses. Ho ha explicat el president del Gremi de Majoristes del Mercat Central del Peix, Àngel Mañez.
Cada cop la gent adelanta més perquè, bé, se'n donen compte doncs, que a Nadal pot ser que per mal temps o per temporals doncs, pugin els preus i la gent és previsora i també fas una reparteixes la despesa. Si vas comprar una mica cada mes, reparteixes la despesa i arribes millor a final de mes.
I ara que en parlàvem, Miquel, no sé si la pesta porcina africana afecta d'alguna manera les previsions a Mercabarna.
Doncs en principi no, perquè a Mercabarna no s'hi comercialitza porc. El portaveu de les empreses càrniques, Martí Colomeu, ho ha explicat també.
Nosaltres, en vedell, en xai, en cabrit, estem tenint les mateixes previsions en sobre un 8, un 10% per sobre de l'any passat, amb producte de molta qualitat i creiem que no hi haurà cap mena de problema.
Els distribuïdors esperen una bona campanya, tot i que el canvi climàtic o les restriccions a la pesca són alguns dels motius pels quals els preus han pujat. Preveuen d'un 2 a un 8% més de comercialitzacions, sobretot amb repunts del marisc, la carn i l'aviram. Al mercat del peix creuen que el calamar, el rap, el llamàntol i el salmó seran els protagonistes d'aquestes festes i també es consolida la moda del raïm sense llavors per cap d'any que recomanen comprar a granel.
Molt bé, gràcies, Miquel. Bon dia.
Gràcies.
Marxa aquesta hora la reunió sobre sensellarisme impulsada per la síndica de Greuges amb una trentena d'ajuntaments, molts dels quals de l'àrea metropolitana de Barcelona i també amb representants del govern i les entitats socials. Anem a saber si hi ha algun detall sobre aquesta trobada. Barcelona, José Antonio Rodríguez i Mar Riera. Mar, bon dia.
Bon dia. Fa més d'una hora que ha començat aquesta trobada i assisteixen una quinzena d'alcaldes, entre aquests el de Barcelona, Jaume Collboni, que aquest matí ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que demanarà un pacte de país per fer polítiques més àmplies per atendre el sensellarisme.
Jo el que plantejaré és que aquí hi ha d'haver un acord nacional de totes les administracions públiques catalanes que enfoquin el tema del sensellarisme en un sentit ampli, perquè té a veure amb la salut, sobretot amb la salut mental, té a veure amb els fenòmens migratoris, té a veure molt especialment també, o principalment en aquests moments, amb la qüestió de l'habitatge.
A la trobada hi ha representants d'una trentena de municipis, així com la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, i responsables d'altres departaments del govern i membres de la taula del tercer sector. A tots els ajuntaments se'ls ha demanat presentar les dades de persones sense llar que tenen al municipi, així com assentaments per saber l'abast del fenomen. L'objectiu és establir noves bases per gestionar el sensellarisme i els assentaments urbans. Justament, la consellera va anunciar fa unes setmanes un nou pla de resposta immediata per atendre les persones sense llar. Es plantejava fer un cens, una oficina de atenció i ampliar els recursos amb nous equipaments arreu del territori.
Parlem ara de la nova ordenança de civisme de Barcelona, que preveu sancions més dures que podran arribar als 3.000 euros. Això entrarà en vigor l'any que ve i abans de sancionar, però, es farà una campanya informativa. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. Per exemple, la multa per orinar al carrer arribarà als 750 euros, més del doble que ara. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Jaume Collboni ha assegurat que és la sanció la que fa que els incívics canviïn de comportament. Ha posat d'exemple els patinets elèctrics que han de dur casc i circular pel carril bici.
Malauradament, fins que no vam començar la campanya de sancions i en vam posar 15.000, que arribaven fins a 500 euros, no es va produir un canvi de comportament notable a la ciutat. Per tant, s'ha demostrat que, efectivament, amb un règim sancionador més dur i, evidentment, amb una campanya d'explicació, té resultats immediats sobre l'espai públic.
A partir d'ara, la Guàrdia Urbana podrà cobrar les sancions a l'instant, ja que els agents portaran datàfon. Segons Collboni, gran part d'aquest incivisme el cometen turistes i gent que està de pas. I ara era molt difícil poder-lo sancionar. També es preveuen mesures alternatives. En el cas de les pintades, no només s'haurà de pagar la sanció, sinó també arreglar el desperfecte.
Nosaltres invertim cada dia 1 milió d'euros en netejar la ciutat. Això ha de tenir després una corresponsabilitat també per part de la ciutadania, de presa de consciència. Malauradament, hi ha un 5% de la gent que no té aquesta consciència i que han de rebre sancions, que en el cas d'aquesta ordenança poden arribar fins als 3.000 euros en alguns supòsits.
Una comissió extraordinària aprovarà el dictamen avui. La normativa ratificarà el ple del 19 de desembre amb el suport d'Esquerra i Junts.
Gràcies, Mònica. Bon dia.
Bon dia.
Poc més de 10 minuts i 2:15 del migdia. Endavant es comença a aclarir el futur per als 850 habitatges del passeig marítim de Platja d'Aro, al Baix Empordà. Estan en un buit legal perquè l'Estat considera que estan dins del domini públic. Doncs bé, una sentència de l'Audiència Nacional obliga el govern espanyol a excloure'ls, a treure'ls d'aquest domini públic i a poder negociar amb els propietaris. Uns propietaris, Girona Clara Jordan, que durant tot aquest temps no han pogut ni vendre, ni donar, ni deixar en herència aquestes vivendes.
No podien, Estel, perquè es considera que no són seus. L'Ajuntament de Platja d'Aro va presentar un contenciós i ara l'Audiència Nacional, a banda d'avalar l'actuació del consistori, ordena al govern espanyol engegar el procés per desafectar aquests habitatges i arriba a acords amb els seus propietaris. Aquests propietaris que celebren la sentència i demanen a l'Estat que actuï. Rafael Arau és el seu portaveu.
Estem molt contents. És una lluita que teníem i creiem que és justícia que l'haguem guanyat i esperar que l'Estat compleix ràpidament i que ens desafecti aquests apartaments, perquè és una llei que no tenia cap sentit i realment no ens feia cap bé.
L'Ajuntament també s'ho pren com una victòria, però se la pren amb cautela perquè el que passi ara depèn de l'Estat. D'una banda, perquè pot presentar recurs i allargar més el procediment, i de l'altra, perquè també és el govern espanyol el que tindrà la paella pel mànec a l'hora de negociar amb els propietaris.
Els peatges que queden a Catalunya, tots en vies que són de titularitat de la Generalitat, s'apujaran l'any que ve prop d'un 3%. És un percentatge concret que varia en funció de cadascun, però. I ara, tot seguit, el que farem serà repassar com quedaran els trànsits més habituals. És una informació de Joan Garcia amb el muntatge musical de Jordi Galvany.
El túnel del Cadí. Els cotxes sense bonificacions i no residents hauran de pagar 14,56 euros. Són 40 cèntims més que ara. Els túnels de Vallvidrera s'apugen 15 cèntims en hora punta per als turismes. Costaran 5,28 euros i 4,70 euros en hores vall. A la C-16 el peatge serà un 2,9% més car. El peatge troncal de Sant Vicenç de Castellet entre Terrassa i Manresa s'apuja 17 cèntims i costarà 5,81 euros per als turismes entre dilluns i divendres no festius en hora punta i 9,76 per a la resta de moviments. I a la C-32 el preu per als turismes de mobilitat obligada en el tram entre Castelldefels i Sitges costarà 4,21 euros. Els que no la puguin acreditar hauran de pagar 8 euros amb 42 cèntims. Les tarifes dels peatges es revisen en funció de l'IPC de l'octubre, que aquest any ha sigut del 3,1%, i s'hi aplica un coeficient corrector en funció de si els trànsits reals han estat iguals o superiors als previstos, i es mantenen diverses bonificacions.
Això els peatges pel que fa a Rodalies. Avui fa 5 anys que es va presentar el Pla 2020-2030 per Rodalies a Catalunya. Ho feia a la Sagrera l'aleshores ministre José Luis Ábalos. I s'arriba a l'equador del projecte sense haver executat tot el previst fins aquest 2025. Diverses fonts, consultades per 3CAT Info, asseguren que l'execució s'ha quedat al 75%, 3/4 parts del que es preveia fins a final d'any. I els maldecaps per als usuaris continuen a tot això per l'alt nivell d'incidències en aquest servei. Joan, posem-hi xifres. Dels 3.400 milions previstos per aquest any, quants n'hi ha d'obra feta?
Dels 3.400, n'hi ha d'obra feta 2.500. No s'ha executat efectivament tot el previst, però també és veritat que si ens fixem en anteriors plans de Rodalies, aquest Aquest és el que més embranzida porta. Per exemple, el pla de Rodalies 2008-2015 se'n va executar només el 10%. I quan Mariano Rajoy va ser a Barcelona el 2017, va parlar aquella vegada de pluja de milions, l'execució també només es va quedar, va arribar al 14% del previst.
10%, 14%, les cotes assolides fins ara, doncs sí que estem bé. Què s'ha retardat en aquest cas?
La gran assignatura pendent és el soterrament de vies a l'Hospitalet de Llobregat. És una de les grans obres que no s'ha ni contractat. I tot i que s'actuen una quarantena d'estacions, encara n'hi ha 21 al nucli de Rodalies de Barcelona que no estan adaptades. Sí que s'han pogut eliminar barreres arquitectòniques en una dotzena.
A veure, i què avança i, sobretot, què podrem veure acabat aviat?
Avancen les obres de la Sagrera, el Corredor Mediterrani, Sants i Montcada. L'any que ve el tren arribarà a la T1 de l'aeroport del Prat. Serà de les grans obres que veurem acabades i s'acabarà el soterrament també d'un altre gran treball, el soterrament de vies a Sant Feliu de Llobregat. S'han acabat estacions amb punts com ara Sant Andreu, Cambrils, Vandellós, Hospitalet de l'Infant, Santa Perpètua, Riera de Caldes i Salou, PortAventura. I estan molt avançades les de Vallissens, Reus, Parets del Vallès, Montcada Bifurcació i Castelldefels.
Però clar, Joan, ho dèiem, que tot això contrasta amb que continua havent-hi moltes incidències i, a més, a causa de les obres, els usuaris pateixen gairebé més que mai, no?, per arribar
sí,
a la feina a vegades.
Sí, aquesta és la realitat i la percepció que tenen, que podríem dir que no ha variat o que han pitjorat, i és que els talls per obres incrementen el risc d'afectacions, i això, ho hem repetit moltes vegades, s'hi ha d'afegir el mal estat d'una xarxa i d'un material envellit arran d'una desinversió històrica. Al gener d'aquest 2025, la Generalitat va anunciar mesures urgents per millorar en qualitat i comoditat del servei i la informació en temps real. Amb això s'hi està treballant, però la percepció dels usuaris, com dèiem, continua sent de poca fiabilitat. De gener a setembre, per exemple, i recordem que hi va haver incidències 9 dies de cada 10.
9 de cada 10, eh?
9 de cada 10.
Doncs gloriós aquest dia que no n'hi va haver. Gràcies, Joan, bon dia.
Bon dia.
Minuts haurem arribat a 2:15 del migdia. El govern es compromet a tirar endavant el finançament singular per la Vall d'Aran encara que no aconsegueixi aprovar els pressupostos de l'any que ve. La Generalitat i el Consell General d'Aran fixaran les bases d'aquest acord el primer trimestre de l'any que ve. Anem doncs cap al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Perquè avui les dues parts s'han reunit i la Generalitat ha transferit noves competències a l'Aran. Quines són?
Doncs a partir de l'any que ve el Consell General s'encarregarà de gestionar directament les valoracions de discapacitat i dependència. Això que implica, doncs, que el govern aranès portarà tots aquests tràmits directament i, per tant, no caldrà que la gent es desplaci a Lleida per gestionar aquests certificats i els aconseguirà de manera molt més ràpida. En matèria d'habitatge, avui també han pactat crear un consorci únic per gestionar el parc de lloguer assequible i llistar els terrenys per construir-hi més pisos protegits. I alhora s'està buscant un lloc per aixecar un nou centre cultural. Amb tot, la síndica d'Aran, Maria Vergés, diu que queda recorregut per millorar l'autogovern dels aranesos.
Certament demora encara un long camí a recórrer, més és important també que tots i vostès entenen i comprenen que aquest avanci en la consolidació de l'autogovern no han ja té objectiu que de millorar la vida de les persones de la Vall d'Aran.
I un dels compromisos capdals que es començaran a desplegar el primer trimestre de l'any que ve és el finançament singular per l'Aran. Govern i Consell General han aprovat les bases d'aquest nou sistema que, tal com ha remarcat el conseller Albert Dalmau, es tirarà endavant tant sí com no, independentment de si el govern aconsegueix o no el nou finançament per Catalunya i els seus pressupostos.
Si tenim pressupostos podrem fer més coses, però el nostre compromís segueix intacte amb el nou finançament d'Aran, amb pressupostos o sense pressupostos.
I la previsió que aquest nou finançament en parlaran estigui en vigor a partir del 2027.
Entesos, moltes gràcies, Albert Prat, des del Palau de la Generalitat. Bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
La Diputació de Lleida ha fet aquest migdia un acte de reparació per més de mig miler de treballadors de l'ens provincial que van ser acomiadats amb motiu de la repressió franquista. La gran majoria hi havien entrat a treballar a partir del cop d'estat del 18 de juliol del 1936, quan la ciutat de Lleida va quedar al bàndol republicà. A l'acte s'ha parlat de la restitució de la dignitat, de l'honor i de la memòria d'uns treballadors als quals se'ls ha declarat nuls els expedients d'acomiadament i de depuració. Al Catalunya al dia hem parlat amb la neta d'una d'aquestes represaliades i ha parlat concretament amb Pere Joan Álvarez.
Hola, Estel. Doncs estem parlant de Maria Curto Queralt, que amb 21 anys va entrar a treballar a la maternitat on ara és la Biblioteca Pública de Lleida. Quan va esclatar la guerra, la seva gestió va passar d'un col·lectiu de monges a mans de la Diputació i el director que van nomenar va buscar gent per treballar-hi. Com que coneixia la Maria, la va contractar per cuidar infants. Sentim la Maria en una gravació feta per la família fa uns anys, on relata la feina que feien.
De nens, potser eren 28, 29, 18 a 10 anys, potser eren els que teníem. Nosaltres ens cuidàvem de donar-los menjar, de vestir-los al matí.
La Maria no s'havia significat mai amb cap ideal polític. Quan van entrar a Lleida les tropes franquistes, ella va fugir cap a Solsona i després cap a Barcelona. Finalment va tornar enrere per buscar la seva mare, que era Berga, i totes dues van tornar a la ciutat de Lleida, on ja no va poder tornar a treballar per la Diputació. Una de les seves netes, Marta Salla, agraeix amb emoció l'acte d'avui i, tot i que creu que arriba tard, creu també que ha ajudat a tancar ferides.
És un tema que ens toca molt perquè en vam parlar molt amb la padrina i que tard arriba això, però és veritat que val més tard que mai, això és veritat, i jo penso que encara que sigui per nosaltres, i si això ajuda una miqueta a tancar ferides, a reparar, a arreglar coses que estaven sense arreglar, benvingut sigui, tant.
Salla afegeix que l'acte d'avui trenca el silenci que durant molts anys havien imposat les mateixes persones que havien treballat per la Diputació.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs va, que són més de 2:15 del migdia ja, i amb en Marc Vidal. Marc, bon dia.
Vidal, bon dia.
Repassem, com sempre, aquesta hora les notícies més clicades al portal del 3catinfo.cat.
Doncs sí, mira, aquest rocambolesc error de Sòlvia, diu a la web, no? Mm-hmm. Intenten desnonar una dona a qui van vendre un pis equivocat. És aquesta història que entenc que també m'ha explicat aquí al Catalunya.
Sí, en base a una entrevista que vam fer ahir al matí de Catalunya Ràdio, no?
La idea que l'escriptura, doncs, no estava ben ubicat al pis, ella en va veure un altre, va comprar un altre, però en realitat n'havia comprat un que està allà.
Sí, Sòlvia li va vendre el pis del costat, que ja tenia un altre propietari. És aquesta cosa realment així, com ho has dit, rocambolesca.
Sí, la història sencera la podeu llegir a la web del 3Cat Info. I també aquesta, no, aquesta història gran que també hem fet avui, que està obrint ara mateix la web, sobre aquests pisos heretats, no, mm-hmm, que la gent deixa a les fundacions, per exemple, la Fundació de la Sagrada Família, la Fundació de l'Hospital Clínic o la Fundació de l'Hospital de Sant Pau.
A l'Església en deu tenir molts d'aquests pisos, no?
Aleshores, com que n'hereden molts, el tema és que no saben molt bé quina política seguir, no n'hi ha cap d'uniforme. I, per exemple, l'hospital, en aquest cas de la Fundació de la Sagrada Família, el que fan és posar-les de seguida al mercat. Clar, quan es posa al mercat, això acaba en mans d'especuladors molts cops, i aquesta és una mica la queixa, no?, que encara fa una de les famílies que està en un d'aquests pisos que ha canviat de mans de la Fundació de la Sagrada Família, doncs cap a un fons voltor, diguem.
L'obertura, doncs, de la web. A veure, Marc, més coses. Fa un any de què parlava?
Doncs mira, fa un any buscaven el cos de la noia de Portbou per exhumar-lo a la fossa del cementiri de Figueres. Estaven amb una màquina excavadora. No sé si saps com va acabar l'operació.
I hem remogut una parcel·la d'uns 35 metres de llarg per 30 d'ample i amb 3 metres de fondària. Hem arribat al sòl de la fossa i aquí no hi ha cap noia.
Aquest és Narcís Verdalet, el forense per antonomàcia de Catalunya, doncs, no? I crec recordar que no el van trobar,
el
no?
El cos no el van trobar, efectivament, Estel, molt bé. Veig que sí que llegeixes,
bueno, crims.
Llegeixes la còlida del dia. I només que sàpigues que aquest any va fer 35 anys, al setembre, que es va localitzar el cadàver, no?, a Portbou d'aquesta noia, que no va ser fins al 2022 que es va poder identificar, diguem, gràcies al ressò del crims en una televisió visió austríaca, però el curiós del cas, parlen de males trobances, que el cos es va perdre al cementiri de Figueres i encara no s'ha recuperat. Això sí, faran una escultura, un memorial al cementiri de Portbou, un memorial que de moment encara no s'ha fet perquè al cementiri estan fent reformes.
Doncs déu-n'hi-do, quin cas. Gràcies, Marc, demà més.
Adéu-siau, bon dia, fins demà.
Catalunya al dia.
Dos quarts i tres minuts de dues. Marxem ara cap al poble de Pacs del Penedès. Allà s'hi farà un centre pioner en longevitat i medicina regenerativa, un centre que serà pioner a Europa. Els seus impulsors són 15 metges i científics de tot el món que, després de molt buscar, han trobat aquí, a Pacs del Penedès, el lloc ideal, diuen. Aquest nou centre, que es dirà Ikigai, combinarà tractaments individualitzats i també recerca científica. Ens ho explica la corresponsal del Penedès, la Montse Jané Riba. Montse, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Perquè comencem explicant on s'ubicarà concretament aquest centre.
Mira, estarà situat en un edifici avui abandonat, que és l'antiga residència de gent gran. Una oportunitat per Pacs, segons la seva alcaldessa, Montserrat Amat.
Ens donarà un nou valor afegit d'activitat científica, crearan nous llocs de treball qualificats, persones que vindran a fer llargues estades aquí en aquest centre, que faran turisme, que descobriran els nostres racons i que, per tant, l'economia local es dinamitzarà moltíssim.
El coordinador del projecte, el doctor Jaume Macià, ha explicat quina serà l'activitat del nou centre pioner en longevitat i bon envelliment.
Per una banda, s'aplicaran totes les tècniques actualment que està demostrat que funcionen. I, a més, una bona part dels recursos que es destinaran i del benefici que es dedicarà serà a continuar fent recerca, sobretot amb el camp del que es diu l'estímul cognitiu, el que és la neuroestimulació, perquè l'òrgan que més té un efecte sobre l'envelliment corporal és el cervell. Si tu tens una estimulació cerebral, pots fer que aquest cos teu prolongui la vida.
Parteixen de la idea que tots tenim circumstàncies vitals que ens fan diferents. Per això, diuen, cal individualitzar els tractaments amb aquesta idea.
La clau està en que la gent, quan envelleix i la societat a poc a poc els va apartant de l'entorn laboral, fan una desconnexió. Llavors, el cervell desconnecta el cos. M'entens com això? Són més coses que són intangibles, que la cremeta, que la vitamina, no sé què, que no sé què, però això ni s'hi parla ni es fan esforços.
La construcció del nou centre Ikigai començarà l'any que ve i es farà per fases amb un horitzó de 3 a 5 anys.
Seguim parlant d'obres. Les de cobertura del segon tram de la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat s'endarrereixen uns mesos i començaran la primera meitat del 2027. Això ho ha anunciat aquest migdia el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant l'acte de signatura del conveni que ha de permetre les obres amb l'alcalde del municipi, amb David Quirós. Anem cap a l'Hospitalet de Llobregat, David Àngela.
Bon dia. Les obres començaran el primer semestre del 27 en lloc del segon semestre del 26, com s'havia anunciat inicialment. Tot i això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, és prudent amb els terminis d'execució.
El conjunt de les administracions públiques hi invertim, si no m'equivoco, uns 70 milions d'euros, el conjunt de l'operació són 130 milions d'euros. Els calendaris, sempre amb prudència, perquè les obres són projectes vius, però això hauria de començar físicament el soterrament durant l'any 27, principis d'any 27, i hauria d'estar tot acabat, el soterrament i urbanització, a l'any 31.
Per la seva banda, l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha destacat la importància de signar aquest conveni des d'aquesta mateixa ciutat.
I és que la gran transformació de l'Hospitalet, per sort, ja no passa en un despatx de Barcelona, sinó que passa aquí, a la nostra ciutat i per la nostra ciutat. Aquest conveni, doncs, ens permet, a més, tenir una forma jurídica, ordenar i tenir un calendari amb una obra que fa dècades que la ciutat de l'Hospitalet espera.
La Generalitat assumeix 40 milions del finançament a canvi de la cessió per part de l'Ajuntament d'algunes parcel·les. Se soterraran 450 metres de la Gran Via pressupostats en 144 milions i mig d'euros.
I al Priorat se senten discriminats per la passivitat de les operadores davant dels talls reiterats d'internet i telefonia mòbil. L'últim episodi els ha fet esclatar. 9 pobles s'han quedat sense connexió de fibra òptica durant 3 dies. Tarragona, Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I això què ha comportat?
Doncs mira, precisament això és el que li he preguntat a l'alcalde de Cabassers, Jaume Pujals, que a més dels talls de fibra òptica va estar 24 hores sense cobertura de telèfon mòbil.
Paralitzant-ho tot, paralitzant establiments, paralitzant sobretot a l'Ajuntament i cooperativa i diferents negocis del municipi. I com aquí, doncs a la resta de pobles d'aquí del Priorat Nord.
Jo, la veritat, no hauria estat tan efusiu per explicar-ho. Ara, és una descripció molt semblant a la que ha fet l'alcalde de Margalef, Àlex Vilà, començant pels problemes de comunicació a la Ajuntament.
Tots els tràmits que s'havien de fer doncs es van quedar tots paralitzats i també tot el que era comunicacions, ja fos amb Diputació, amb Gene o amb qualsevol dels altres estaments, doncs no ens arribaven. Llavors al final t'acaben trucant al mòbil particular perquè deien, ostres, portem dos dies trucant a l'Ajuntament i no hi ha manera de poder contactar amb altres.
Bé, el mateix que heu escoltat ha passat a Cornudella, Ulldemolins, la Bisbal de Montsant, Torroja del Priorat, la Vilella Alta, la Morera i Poboleda. La situació ha afectat els serveis bàsics municipals, les empreses locals, moltes vegades vinculades al turisme rural i els professionals que la treballen. Al Priorat tenen clar que aquest problema que arrosseguen seria inadmissible en qualsevol ciutat del país. Vilà diu que, a més, la solució és fàcil: eliminar la infraestructura aèria, que és molt fràgil per incidències com, per exemple, la caiguda d'arbres o els incendis, i fer passar la fibra òptica pels canals soterrats que, a més, penseu que ja estan construïts. El problema és que les operadores no els surt a compte.
La resposta que ens han donat aquestes operadores ha sigut que la inversió els hi costa uns 8.000 euros per entroncament i uns 100 euros de manteniment per cada municipi, el que seria el mes. Llavors ells ens diuen que, clar, que les línies que ells estan utilitzant ara, que són seves, que són aquestes línies aèries o els radioenllaços, que són molt més barates i molt més econòmiques i que al final per un poble que pugui tindre 25, 70, 100 usuaris habituals, tampoc no és una inversió a la que ells esperen fer.
Bé, per tot plegat, els ajuntaments demanen a les administracions que pressionin les operadores perquè facin les inversions necessàries.
Per arribar a les dues, està en marxa l'extracció de 7.000 metres cúbics de sorra de Torredembarra, al Tarragonès, per reforçar les platges d'Altafulla, que van quedar molt afectades pels temporals. La campanya arriba després de la polèmica de l'any passat, arran de la decisió de Torredembarra d'aturar aquesta operació, al·legant un possible delicte contra el medi ambient. Per tant, Ricard Buigas, què ha canviat ara?
Doncs mira, que aquesta vegada l'extracció de sorra que s'acumula a Torredembarra s'està fent amb el consens de totes les parts implicades després de l'acord que van assolir a l'octubre a la seu del Departament de Territori. L'alcalde de Torredembarra, Vale Pino, que l'any passat va dur el cas a la Fiscalia de Medi Ambient, diu que ara s'han tingut en compte les peticions que han fet.
Es planteja aquesta extracció fora de temporada de bany, fora de temporada d'activitats, fora de la temporada de danificació del Corriol Camanegra, i en comptes de fer un forat al mig de la platja, com van fer l'altra vegada, no? anar més a la vora a treure aquest sobrant que hi ha més a prop de l'espigó.
Bé, el trasllat de la sorra va a càrrec del titular del port de Torredembarra, que ho fa com a mesura compensatòria pel seu impacte ambiental, d'acord, això sí, també amb la petició del Servei Provincial de Costes de l'Estat. Enguany s'han autoritzat, a veure que ho tinc per aquí, l'extracció de 15.000 metres cúbics de sorra, 7.000 se s'han traslladat ara, i a la primavera decidiran si és necessari fer el mateix amb la resta o no, o la deixen com està. Deixen que t'expliqui també que encara que l'operació té el vistiplau de l'Ajuntament de Torredembarra, el consistori encara espera que reparin el clot que hi ha al mig de la platja de la Paella, que van crear precisament les màquines quan van extreure la sorra fa un parell d'anys. La plataforma Salvem la Sorra de Torredembarra, a més, s'oposa frontalment a aquest tipus d'operacions perquè, segons diuen, danyen irreversiblement el patrimoni natural.
Una inspecció conjunta de la Guàrdia Urbana de Barcelona, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a 26 franquícies de supermercats ha revelat que en 24 locals la llum estava punxada. Endesa estima que l'import elèctric defraudat és de gairebé 3 milions de quilowatts. Això, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia.
És l'equivalent al consum anual de 800 habitatges. 800,
clar, eh? I així qualsevol té obert 24 hores, no?
No, és que clar, dit així, llavors s'entén la magnitud, diguéssim, d'aquest frau.
Aquí la Guàrdia Civil ha fet 59 identificacions i ha descobert, a més, 5 casos d'explotació laboral. Assegura que la majoria de locals estaven regentats per ciutadans del Pakistan i Bangladesh, sense relació entre ells. Els inspectors han detectat balances manipulades, han retirat de la venda productes caducats en mal estat pel consum i també mal etiquetats. Ho ha explicat a aquesta emissora el caporal Alberto Damaso.
En total se han tramitado 126 infracciones principalmente relacionadas con la seguridad e higiene en los locales, seguridad alimentaria, licencia, etiquetado, contrabando de productos y distintas irregularidades en materia laboral.
Les inspeccions s'han fet als districtes de Nou Barris, Sant Martí, Gràcia, l'Eixample i Ciutat Vella de Barcelona.
Gràcies, Miquel. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
El Centre Picasso d'Horta de Sant Joan a la Terra Alta exposa 19 fotografies inèdites del pas de l'artista per aquest poble. Són imatges preses pel mateix pintor que serveixen per rebatre algun dels mites que envoltaven el seu pas per la comarca. Tortosa, Jordi Barranca, de quins mites parlem concretament?
Doncs mira, sobretot fan referència que Picasso no es relacionava molt amb els habitants d'Horta de Sant Joan. Això és així perquè en bona part d'aquestes fotografies se'l veu rodejat de veïns i amics. Les imatges inèdites, com diem, corresponen a l'arxiu personal de Dora Maar i estaven custodiades pel Museu Picasso de París. Elias Gaston és el director del Centre Picasso d'Horta.
Però aquesta segona tongada de fotos rebaten una mica aquesta teoria del Picasso aïllat de la gent. Ja dic, són fotos de famílies, Picasso està entremig d'una família, la Fernanda també. Són famílies, segurament, d'amics que tenia allà, de Pallarès, de la família Membrado, que és el que els va deixar les golfes de casa perquè les utilitzés de taller.
Les imatges, a més, també són una crònica excel·lent de com era la vida al poble l'any 1909.
Un reportatge amb 39 fotos, que possiblement n'hi hagi més que encara no les tenim localitzades. No ho va fer ni a Barcelona, ni a París, ni enlloc. És a dir, és un reportatge brutal, tenint en compte la màquina de fotografiar del 1909 i l'època on s'estava. Horta, tenim la sort de tenir una crònica escrita i una crònica fotogràfica de com era la vida al poble el 1909.
La mostra es pot veure fins al proper 12 d'abril, o el que és el mateix, fins després de la Setmana Santa. En paral·lel a l'exposició, també s'ha rebatejat la plaça on està el centre. L'Ajuntament d'Horta de Sant Joan l'ha dedicat a Ferdinand Olivier, la model parisenca que acompanyava Picasso.
Durant el segle XIX, Manresa va viure una profunda transformació, convertint-se en una ciutat industrial amb la creació de fàbriques tèxtils i l'emergència d'una nova burgesia.
Això que sentiu és la recreació virtual de Sant Ignasi de Loyola, creada per fer de guia turístic de Manresa. En aquest cas, l'avatar del fundador de l'Ordre dels Jesuïtes està parlant del període modernista, i és que la capital del Bages fa un pas endavant en innovació turística i estrena un ecosistema digital que integra intel·ligència artificial i recreacions històriques immersives per descobrir el patrimoni de la ciutat. Manresa, Natia Dell, doncs com funciona tot plegat?
Hola, bon dia, què tal? Doncs mira, a través d'un assistent virtual inspirat en el personatge històric d'Ignasi de Loyola, el visitant pot interactuar amb aquest avatar mitjançant text, àudio i vídeo generats en temps real. S'hi pot accedir amb el mòbil, via WhatsApp o web, des de l'oficina de turisme i també des dels principals espais turístics de la ciutat a través de codis QR. Tot plegat ho impulsa l'Ajuntament i la idea és de l'empresa manresana Wowist, que s'ha nodrit de continguts històrics geogràfics contrastats. El regidor de turisme és Joan Vila.
I el que fa que sigui pioner, òbviament, és el fet de que nosaltres barregem, per una banda, la part mòbil partint d'una fotografia, sigui de l'època que sigui, amb la part, diguem-ne, del chatbot com a tal, on nosaltres podrem interlocutar amb aquest personatge, preguntar-li en qualsevol idioma i que ell ens respongui sobre allò que estem veient.
Per exemple, el moment de la crema del paper segellat, que va ser un moment important per la ciutat, doncs bé, es transforma un quadre històric en un audiovisual d'un minut i mig.
Us explicaré la història d'aquest aixecament popular des d'aquí, la sala de les columnes de l'Ajuntament.
Uns continguts especialment útils i atractius pel turista, però també pels mateixos manresans, escolars inclosos, que saben poca cosa sobre la història de la seva pròpia ciutat.
A Tarragona comencen els treballs per protegir i posar en valor un antic camí romà que connectava la part alta de Tàrraco amb la zona baixa. Es tracta de la reserva arqueològica del carrer Eivissa, on s'ha començat a intervenir per aturar la degradació de les restes i museïtzar aquest espai. Anem, doncs, cap allà. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè què se'n sap d'aquest jaciment?
Doncs el que ara popularment es coneix com a Camí de la Fonteta, aleshores estava fora del nucli emmurallat de la ciutat romana. Està situat al carrer Eivissa, a tocar de l'edifici de la Tabacalera i ben a prop de la necròpolis paleocristiana. De fet, es creu que el camí connectava aquest recinte funerari i les ínsules on vivien les classes populars de Tarracó amb la part alta de la ciutat. Nacho García és el regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona.
És aquest recorregut des de la part alta, que tothom la té molt en la ment, dels grans, les grans edificacions romanes, però en realitat la ciutat de la gent estava més a baix i aquest camí de la Fondeta forma part de la vida quotidiana d'aquella gent.
En aquest espai d'uns 1.400 metres quadrats hi van aflorar restes de mausoleus funeraris, però també construccions de tipus domèstic i industrial d'entre els segles II i IV abans de Crist.
I els treballs que comencen ara, Clara, en què consisteixen?
Doncs ara l'Ajuntament vol aturar-ne la degradació i posar-la en valor, perquè tot i que no forma part del conjunt monumental de Tarracó, té rellevància.
Ara el que fem és la fase 1, que és la consolidació dels talussos de la Reserva Arqueològica del Carribissa, que és imprescindible per després poder fer doncs, la redacció del projecte, tant de l'excavació que anirà primer, com després de la museïtzació i també doncs, els recorreguts perquè la gent el visiti.
Els treballs que comencen ara i que tenen un cost d'un 80.000 euros s'allargaran uns 4 mesos i a partir de l'any que ve es treballarà en la museïtzació de l'espai.
Catalunya al dia.
Vinga, que tornem a ser dijous i com cada dijous ja sabeu que us proposem un lloc per fer una escapadeta de cap de setmana amb el nostre company amb en Gerard López, que és director i presentador del programa d'excursions de Catalunya Ràdio No Cal Anar a Suïssa i també responsable de la web de sortides Cat de Setmana, catdesetmana.cat. Gerard, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bé.
A veure, avui què? On anem?
A la muntanya.
A la muntanya.
Què et sembla? Va, que t'he gravat un àudio, a més, d'aquells que sé que t'agraden.
Ara, que ara feia dies que no me'n portaves, eh?
I és un àudio d'aquest cap de setmana mateix. Per tant, escolta això, va. Va.
Ben bonic.
Què són, això, va?
Aquelles, no?
Esquelles, sí.
Vaques, la... o què revés. Són? Vaques, doncs, sí. Ovelles?
Vaques. Sí. Són un munt de vaques que estaven pasturant en un prat verd, un espai inclinat, encarat cap a ponent, sota un fons desbordant de Prepirineu blau marí i Pirineu blau cel.
Carai, escolta, quanta poesia.
Sí, amb la silueta del Pedraforca.
Home. Que,
compres?
Doncs ja, anem-hi ja.
Doncs això és el que veu cada dia la gent que viu aquí en aquest racó. I és el que ens trobem els que no hi vivim tant, que no vivim allà, però que hi podem anar, d'acord?
Clar, i que segurament ho valorem més perquè no ho tenim cada dia, no?
Exacte. Us proposo visitar el mirador del Santuari dels Munts, el Lluçanès. Som-hi?
Som-hi, doncs.
Avís previ important, als Munts s'hi pot arribar en cotxe directament.
Això, d'una banda, desactives la gent que li costa més fer l'excursió, de l'altra els animes perquè dius, mira, puc agafar el cotxe fins allà mateix, no?
I pots pujar, per exemple, des de Sant Quirze de Besora, agafes la carretera que puja fins al Collet de Sant Agustí, per tant, cap al Lluçanès, un cop ets a dalt, en terme de Sant Agustí de Lluçanès, tiren cap a l'esquerra, com si anessis, per exemple, a Sant Boi, i de seguida, fets 4 revolts, veuràs un trencant amb esquerra, que és el trencall definitiu, és el camí asfaltat que puja directament fins al cim dels Munts. Això en cotxe.
Val.
Evidentment, hi pots arribar a peu amb bicicleta.
Oh, amb bicicleta fa molta pujada o no?
Sí, ho he fet un parell de vegades, des de baix, passant per Orís, per la sacrificadíssima pujada de Gallifa i fins al capdamunt. Encara trec la llengua.
Va, però tu estàs en forma, va. I un cop som a dalt, què?
Home, a dalt hi ha les 4 opcions d'activitats bàsiques amb un bon cim i un bon mirador, que és constatar, contemplar, tafanejar i, el més important, jalar.
Molt bé.
A veure, constatem què? Que hi ha un vèrtex geodèsic, d'acord? Aquells cilindres...
Vèrtex geodèsic?
Sí, saps aquells cilindres verticals que, de formigó que surten del terra, que hi ha més d'un cim?
No.
Sí, són, ja són ballots.
No ho puc imaginar, molts. No? Que és com un triangle de pedra, diguéssim.
No, no, és no. És de forma, diguem, cilíndrica, potser de la mida de 2 pams, més o menys, el diàmetre, i són referències geogràfiques que estan instal·lades arreu del país i de l'estat, de fet. Per cert, no t'he dit l'alçada d'on ens trobem. Estem a 1.057 metres d'alçada.
Està bé, no?
Sí. Segon punt, gaudir de panoràmiques, que aquí és el més important perquè és un mirador 340 graus.
340, que no 360.
Correcte, falten 20 perquè sempre hi ha un raconet, que hi ha una mica de... o d'arbres, o en aquest cas, segons com, el mateix santuari, oi? Però fa poc han arranjat tot l'entorn, amb uns plafons perfectes que t'indiquen el que hi ha i, a més, en llocs per seure. Per tant, és que és meravellós. I vistes per tot arreu, apunti. Al sud tens Osona, el Montseny, Montserrat, perfecte. A l'oest, el Pedraforca, allò que dèiem abans, Encija, una mica d'estampa que et deia de les vaques pasturant.
La tot allò també
ho veus, sí. A l'est, el Bisaure, les muntanyes del Vidranès, Bellmunt, Llaer, Serra de Milanya, Apostoflant. I al nord, tota la serralada pirinenca. Mira, et faré una cosa. Et faig una lectura, d'acord?
Amb 40 segons que et queden, eh?
Sí, d'indicacions del plafó de cara nord. Què s'hi veu? El plafó explica què hi veus. La Tossa d'Alp, el Puig Llançada, el Puig Don, el Coll de la Creueta, el Puig Cornador, la Serra de Montgrony, el Puigmal, Torreneules, el Catllà, el Balandrau, el Taga... És que no tocaves, no tocaves.
Uau.
I el més important, Jalà.
Va. Jalà, acabem amb això, perquè... que sempre li dona un regust.
Sí, senyor. Acaben d'obrir restaurant, que portava 6 anys tancat, per
molt
tant,
bé,
des de l'estiu, que s'hi pot anar a menjar.
Doncs escolta, Gerard, moltíssimes gràcies. T'esperem la setmana que ve amb una nova excursió de cap de setmana.
Molt rebé.
Gràcies.
Esports.
Cinc minuts per l'actualitat esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions aquí a Barcelona. Montse Raya, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem amb la renovació d'un dels jugadors referents del Barça, de Hansi Flick. És el futbolista de Martorell, Eric García, que continuarà vestint de blaugrana fins al 2031.
Format a la Masia, Eric García i Martret, de 24 anys, va marxar al Manchester City després de jugar cedit al Girona. Ara és una peça indispensable per al tècnic del Barça, Hansi Flick. L'hem vist de central, lateral o migcampista, i avui García firma per continuar com a blaugrana 5 temporades més. És un acte que s'ha de fer al Camp Nou, que va amb cert retard. És un acte que havia de començar a un quart de dues del migdia. Allà, al Camp Nou, hi tenim el Ramon Salmurri. Bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs de moment esperant Eric García, el protagonista d'aquest acte, en el dia de la seva renovació, signa fins al 2031. Un Eric que aquesta temporada, com dèieu, és protagonista indiscutible a les ordres de Hansi Flick. 22 partits ha jugat en el que va de temporada i guanyant galons i pes poc a poc a dins del vestidor i també a dins de l'equip. Un acte que, com dius, s'ha de celebrar. El Camp Nou havia de començar un quart de dues i que de moment va amb retard, Eric encara no ha arribat.
Doncs un Barça que és 15, ara mateix, a la Lliga de Campions de Futbol, a falta de dues jornades per acabar la fase Lliga. Els blaugranes són ara mateix a 2 punts de les posicions que permeten accedir directament a vuitens de final. La competició ara s'atura fins al gener. I pel que fa a la Lliga, el Barça rebrà dissabte a l'Osasuna.
Encara la Champions masculina, el Bernabéu acomiada amb xiulets al Madrid, que perd amb el Manchester City 1-2.
Els blancs es van avançar, gol de Rodrigo al minut 28, però abans del descans, l'equip de Pep Guardiola ja havia remuntat amb gols d'O'Reilly al 35 i de Haaland de penal al 43. Xavi Alonso, l'entrenador de Madrid, no veu que la derrota tingui a veure amb ell només i entén els xiulets.
Bueno, es normal, no es ninguna cosa nueva que no haya pasado nunca aquí. Cuando en casa no ganas, puede pasar, pero ha habido otros momentos en los que ha apoyado, ¿eh? Y hemos sentido esa energía que la gente sentía que el equipo necesitaba, ha empujado y luego, pues, en fases o al final del partido cuando pite, pues lo podemos entender.
El campió de la Champions, el PSG, va punxar a Sant Mamés, va empatar 0 davant l'Atlètic Club, i el Villarreal va perdre 2-3 amb el Copenhague.
El Barça femení s'acosta als quarts de final de la Champions de futbol després de sumar un nou triomf ahir contra el Benfica 3-1.
Amb gols de Payor, Davidson en pròpia porteria i Laia Alexandri. Alexia Putellas va fallar un penal. Pere Romeu, entrenador del Barça.
Sembla fàcil fer la primera part que hem fet, però no és gens fàcil fer la primera part que hem fet. Hem generat moltíssimes ocasions de gol. Les grans oportunitats em sembla que ens comptaven com 10 gols a favor. Això és una autèntica barbaritat en una competició com aquesta. Sí que és veritat que la segona part no m'ha agradat com m'ha agradat la primera part. I jo vull un equip reconeixible als 90 minuts.
Després de 5 jornades, el Barça lidera la classificació de la Champions amb 13 punts, els mateixos que té l'Olympique de Lió.
A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Baxi Manresa se situa a la zona de play-off després de derrotar el líder, l'Olimpia eslové.
Per 99-82, els vegencs sumen 5 victòries, 5 derrotes i estan igualats al quart lloc. Diego Campo, tècnic del Manresa.
Todos los jugadores han demostrado mucho carácter y eso pues me pone muy contento. Y no solo carácter, sino de ir jugando un poquito mejor, ¿no? Rebotear mucho mejor en ataque, correr más, tirar más y más que tenemos que tirar.
A la Champions masculina d'hoquei patins, el Barça se situa provisionalment segon de grup després de guanyar ja Igualada 2-3. El descans, però, dominava l'equip local per 2-1. Ricard Ares, tècnic blaugrana.
El canvi de caràcter que ha fet l'equip a la segona part, no? En la primera ens ha faltat un punt d'agressivitat, nada menys en la primera acció que l'havíem vista, l'havíem treballada, rebem gol. I en canvi a la segona part 14 xuts interceptats, agressius.
L'Igualada és quart amb 3 punts.
I en futbol sala, el Pozo Múrcia és el rival del Barça a quarts de final de la Copa.
És un sorteig que s'ha fet fa tot just uns minuts. El Barça jugarà a la pista murciana. El partit serà el dia 17 o 18 de febrer del 2026. Els blaugranes van classificar-se per als quarts de Copa ahir, després de superar l'Indústria Santa Coloma per 1-3. Al descans hi havia empat a 1 amb gols d'Aniol i Pitu, i en la represa Pitu una altra vegada i Mateus van sentenciar per als blaugranes.
Catalunya al dia.
Qui són els bons?
A mi sempre m'ha semblat un fill de puta.
El Centre Cultural El Progrés de Martorell representa demà Els Bons, una obra de teatre dirigida per Paco Mir, amb Jordi Buixaderas i Ramon Madaula. Una història que passa just ara, que comença la temporada de Pastorets. Dos amics es retroben al cercle artístic del seu poble, allà hi havien fet teatre amateur de joves. Un encara hi actua, fent de Satanàs, però aquest Nadal no ho podrà fer perquè l'han condemnat per corrupte. L'amic el substituirà, però a ell li costa ser dolent. L'altre li haurà d'ensenyar quines palanques accionar perquè apareguin l'odi i la ràbia imprescindibles per ser un bon Satanàs. Dimonis, pastors i arcàngels, ens tornem a sentir demà a partir de la 1 del migdia. Que acabeu de passar un bon dijous.
I oportunista.
Tu vas burxant fins que esclata la tapa de la claveguera.